arribada desde la terra de la samba, la banana, la feixuada, o futbol, avui fa 19 anys, Vitor Roque.
Quem para, Vitor Roque? Tá em choque? Tá em choque? É mais gol do Vitor Roque. Tá em choque? Tá em choque? É mais gol do Vitor Roque. Ele chegou invadindo a área, vacilou, foi só...
19 anys, la criatura, eh?
Vitor Hugo Roque Ferreira.
Epa.
Vitor Hugo es diu, eh?
Vitor Hugo, eh?
Els pares no se'n van estar de res, Vitor Hugo,
no, no.
Eh? Vitor Hugo Roque Ferreira, més conegut com Vitor Roque, nascut el 28 de febrer del 2005, Joan. El 2005.
Eh?
Jo ja tenia 25 anys.
M'he sentit gran jo i tot.
Sí?
Jo,
home, 25.
Remarco 2005. Que a mi ja m'ofenia allò de no haver viscut els Jocs Olímpics. Però és que, clar, hi ha gent que ha nascut sense torres bessones a Nova York.
Ja, ja, increïble.
Sense... Bueno, ai, ara em venen al cap només d'atacs terroristes.
I donant per fet que tot ho tens al mòbil i saps aquelles coses? En fi, horrorós. Ojo sí. També el cafè, que encara es derramarà i tindrem un problema.
És 8, és 8, és 8.
Ah, és 8, perfecte.
Sí, sí, sí.
Doncs avui és l'aniversari de Vitor Roque.
Sí.
Aniversari de brasileny, per tant, festa grossa. Algunes dades. Amb 18 anys ja tenia dos títols al seu palmarès, el campionat paranarenc i el sud-americà sub-20. També ha fet el seu debut a la selecció absoluta de Brasil amb la Canarinha. Va ser el 3 de març del 2023. La seva estrena amb l'absoluta es va produir amb 18 anys i 25 dies. El Barça té una llarga tradició de futbolistes brasilers, amb Vitor Roque ja són 47.
Déu-n'hi-do. Eh?
Per exemple, Artur Melo, Malcom, Neto, Emerson, Royal, Rafinha, per dir alguns dels més
destacats. Tu tranquil, eh? No anem tard, Rafa?
Ah, no? Què vols, que vaig acabant? Bueno, per tant, 18 anys de Vitor Roque i us preguntem, què has esperat amb molta il·lusió i al final t'ha decebut?
Oh,
que és una mica
bona aquesta.
És una mica el que està passant amb Vitor Roque. L'equip semblava que ens havia de salvar de tot.
Sí, 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 sí.
I de moment ha fet dos golets i li costa una mica. Però bueno, aquesta és la pregunta.
Val.
Allò que pensaves, serà preciós i al final, ja. Culturalment, per exemple, jo he tingut molts cops, segurament Indiana Jones i el Reino de la Calavera de Cristal és el més fort de tots. Però també em sol passar una cosa. Jo si espero una cosa amb molta il·lusió, no em sol passar, eh? Perquè jo m'emociono, però moderadament. Però si arriba a aquest punt, quan està passant, quan la rebo, quan em trobo amb la persona o vist l'experiència, d'alguna manera sempre em trobo una mica com desubicat.
Sí. Fixa't.
És millor no esperar tant.
Sí, sí, les expectatives. Ojo amb les expectatives.
Sí, 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 sí.
Vitor Roque és un exemple.
Ai.
Per tant, aquesta és la pregunta. Respostes, si us plau, que esperaves amb moltes ganes i després no va ser per tant. 663-99-30-62. Respostes de missatge per escrit o de viu a veu. 663-99-30-62. I més cistelles que bravo a repartir.
Doncs vinga, esperem les vostres respostes al 663-99-30-62. Nosaltres, que anem a la musiqueta, a... res, uns instants de publicitat i encetem tertúlia esportiva. Fins ara. Sé que te duele saber que mis canciones y nuestro amor ya no.
También me duele. También me duele. Todo te di, en cada beso una canción, en cada noche una razón para quedarte junto a mí. Todo te di, que en la batalla del amor sé que he peleado con honor. Te lo di todo y lo perdí. Siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Oh, oh. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo.
también me ve. Y aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere. Ay, cómo me duele.
Radio Astel.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat. Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
Júlia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quico, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Jan, bon dia.
David Balaguer, bon dia. No, és que, des que és una estrelleta, clar, ara té el Premi Radio Successió
no,
i es permet arribar tard als llocs.
Així no es pot treballar de debò, eh?
No, no.
Respecte pels professionals.
I arribarà, i arribarà. Ai, Déu meu. En fi, va, comencem parlant del Barça i d'aquesta prèvia, si us sembla bé, de l'Atlètic Club amb el Barça, que jugarà el proper diumenge, tercer contra cinquè. No sé com veiem el Barça últimament, si aquest cert canvi en el joc i a l'hora de marcar pot anar més o tornarà a ser un bluff o en fi... Espera't, mira'l. Premi Radio Associació, que entra
vulguis,
tranquil, ell... No, és que clar... No, així no es pot anar. Així no es pot... Oi, espera't, que arriba...
A més, he donat per fetes una desmotivat. Sèrie de coses que no han passat.
Ah, fixa't, eh?
Relacionades amb el Pol, és igual.
Ui!
No, no.
Ui. No, no. Compte.
Sí, es pot dir, comptàvem amb l'esmorzar.
Sí. Senyor Premi Radio Associació... Què tal?
És el meu primer retard, eh? És fort, eh? Dues temporades, és molt fort. Estic realment... dolgut per aquest tema, i és veritat, t'ho dic de debò.
Jo sé d'una...
Em posa molt nerviós.
Jo sé d'una que li agradava que miréssim com aparcava...
Sí. A mi em posa molt nerviós, això, però mira, ha passat avui. Tampoc un minut o menys, però... Però és un retard.
És falta. Això al col·le em posaven ja un mig part.
Sí.
És igual. Què tal, com esteu?
No, no sé
de què parlàveu.
No, la gala bé, eh?
Sí.
Sí?
Sí.
Durà ressec o no?
No. Ahir, home, una mica ressaca emocional, una mica.
No, no, de l'emocional parlava jo.
Ah, pensava que donaves per fet que després havíem sortit i aquestes
no,
coses.
Mai. No, mai, no, no. Tu vas anar a dormir d'hora.
Sí, vaig anar a dormir d'hora, sí? però no podia dormir.
Estrany.
Perquè estava sobreexcitat.
Clar, clar, clar.
Voldria deixar públicament palès que el del David va ser, amb escreix, el discurs més llarg de la gala.
No,
amb,
no,
amb molt d'escreix.
No esperava menys.
Pensava que anaves a dir que el millor. Gràcies, Pol.
No, no.
Ets molt simpàtic.
Jo no ho sé, però va ser el més llarg. És sí, inapel·lable.
Vols dir que va ser el més llarg? Jo sí, no ho tinc tan clar, eh?
Jo sí, sí, sí. Sí.
Això s'hauria de calcular.
Anar al bar, però sí. En principi...
Jo bé, no ho tinc tan clar, sincerament.
Jo que vaig veure la...
Diuen que sí.
Vaig veure la gala després. Ara parlem d'esports, eh? Però mira, ja que heu tret el tema de qüestió, em va agradar molt Jordi Costa i la Gelmà tirant la pollita cap a RAC1, perquè tenien premi i mig.
Oh, clar, va ser exaequo, no? Tota
sí,
la redacció
sí.
De transmissions d'esports.
Clar, clar, clar. No, va estar molt bé, va estar molt bé. Parlant d'esports, va.
Ara sí.
Deia, prèvia de l'Atlètic Club Barça, el proper diumenge a les 9, tercer contra 5è, l'Atlètic que ve de guanyar el Girona la jornada passada i el Barça que també ve d'una victòria contundent 4-0 amb el Getafe. Per tant, suposo que els dos pujats d'ànim. Quico.
Espero que guanyi el Barça.
Fins aquí el meu anàlisi.
Gràcies per tot.
Sí, ara mateix som de l'equip, som del Girona i de l'equip que juga contra l'Atlètic.
Sí. Mira, jo crec que el Girona i el Barça els hi ha passat dues coses contraposades. És a dir, el Girona, tothom deia algun dia ha de caure, algun dia ha de caure, algun dia ha de caure, fins que ho hem viscut pràcticament les darreres jornades. I el Barça, ai que remuntem, ai que remuntem, ai que remuntem, i no acaba de remuntar mai perquè tot és un bluff.
Sí.
Totalment. I és que l'altre dia, veient el Girona contra el Rayo, enllaçat amb el Barça, no per parlar del Girona, i d'això que em deies, dius, ostres, el Girona només veig dos equips capaços de guanyar-lo a la Lliga Espanyola, i el Barça el veig feble, que veig que qualsevol equip el pot guanyar. Perquè el Girona denota aquesta superioritat amb tots els equips, menys amb el Real Madrid i l'Atlètic Club, que per mi són, per un tema físic, que et poden guanyar, i així s'ha vist. I el Barça, en canvi, denota aquesta feblesa, sobretot a nivell de les àrees, no? El que parlem sempre de dominar les àrees, que crec que el Barça està fallant ocasions i li estan fent gols molt fàcils. Llavors, bueno, aquesta millora contra el Getafe l'altre dia, penso que, a més, el Getafe va plantejar el partit menyspreant el Barça, anar-lo a buscar a Nadal, etcètera, etcètera. Llavors, doncs, penso que el Barça això li ha anat bé per estabilitzar-se una mica i per deixar algun dia la porteria zero, que crec que feia moltes jornades que no ho aconseguia. Llavors, ara sí que el Barça veig que s'han vist amb opcions de poder quedar segons o d'apropar-se al liderat si el Madrid fa una mica el tonto, i crec que també allà s'ha unit tot una mica a dintre arrel de lo que ha passat amb Xavi, que jo penso que els jugadors estan amb ell, uh-huh. I d'això n'estic convençut, perquè si no també es veuria, i crec que serà un partit interessant el diumenge, i com era el dia de l'Atlètic Girona, que pot ser important per les places europees.
Pol.
A mi el que em passa, no volia parlar del tema de l'Atlètic Girona, però és que jo crec que el Girona perd contra el Madrid de manera clara i
contundent.
I contundent, però perd contra l'Atlètic també per errors seus. És a dir, és superior l'Atlètic Club en quant a joc, jo crec que podem estar d'acord, però sí que és veritat que el Girona concedeix una sèrie de jugades que jo crec que no hauria de concedir. A partir d'aquí, jo crec que m'hagués agradat que el partit del Mallorca, per exemple, hagués estat aquí, en lloc del de l'Atlètic, perquè vens d'un partit del Getafe 4-0, que realment és balsàmic, vens d'un partit absolutament tranquil, no? Em va recordar fins i tot en molts moments del partit aquells Barças de Guardiola, uh-huh, que guanyaven els partits de Lliga amb comoditat i amb tranquil·litat.
Somnífer,
va ser un gran partit realment per la colorada. I ara de cop et trobes un Atlètic Club de Bilbao, que és un senyor rival, i que té copa. No oblidem, perquè de fet, si no tinc malament, també el Girona afronta en aquest cas un rival de copa, com és el Mallorca, que en aquest cas afrontarà la final, l'Atlètic Club ho farà contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, no sé fins a quin punt això pot jugar a favor o en contra del Barça, però sí que és veritat que m'hagués agradat perseguir amb aquesta dinàmica de tranquil·litat, afrontant, per mi, dos partits importantíssims, com són l'Atlètic Club de Bilbao i el del Nàpols, sobretot la tornada, de tenir un altre partit tranquil per donar confiança, per donar estabilitat, perquè juguin els menys habituals, etc. etc.
Júlia.
No, jo també em va agradar molt el Barça l'altre dia contra el Getafe. Crec que podia haver sentenciat el partit a la primera part, que van fallar ocasions que eren clares i que jo em pensava que jo ja cantava gol. I bé, doncs crec que el partit contra l'Atlètic Club serà un punt d'inflexió tant per al Barça si guanya, perquè al final guanyaràs a un rival que en aquest cas és directe, perquè també lluita per entrar en els Jocs de Champions. El Barça ja està en els Jocs de Champions, però recordem que l'Atlètic Club doncs s'està acostant, vol entrar a la Champions aquest any, no? I bueno, també per la classificació, per lo que pot comportar les zones aquestes més apretades de dalt. Serà un partit maco, són dos equips exigents i bé, són tercer contra cinquè i jo crec que serà un gran partit, a més a setmà més, però clar, és el que diu en Pol. Al final l'Atlètic té un partit de Copa molt exigent aquest dijous, o sigui, demà, i ja veurem com arriba diumenge, però al final són molt pocs dies d'entre un partit i l'altre, i serà un partit exigent contra l'Atlètic de Madrid.
Per què no es juga avui, aquest partit?
Avui juguen...
La final de la Nations League femenina entre la selecció espanyola i la selecció francesa.
No es podia posar hores diferents perquè no tinguin menys hores de descans? És que, clar, jugar un dijous i tornar a jugar un diumenge...
Això el calendari cada temporada és...
De vegades hi ha les coses positives de no jugar una competició d'aquest tipus i de no arribar, no?
Sí,
tothom vol arribar, no?, una final i tal, però clar, mira, en aquest sentit el Barça ara...
Clar, però tu li preguntes a l'afició...
Petit, perquè tampoc és tant, però té un petit benefici.
Sí, tant.
Clar, perquè anar a jugar aquest partit, que és un partit molt important perquè et marca clarament si la millora és real o si està en sec. Perquè sí, molt bon partit contra el Getafe, evidentment, tots ho heu dit, i sí, va ser un gran partit del Barça contra el Getafe. Però clar, bons partits del Barça aquesta temporada ja n'havíem vist algun, també.
Sí, sí.
Perquè tots els equips et faran algun partit bo durant la temporada i al final el que s'ha de mirar és el còmput global. I clar, si tu vens de fer un bon partit i després vas allà a Sant Mamés i, hòstia, tornes a fotre un bon partit i guanyes 0-2,
sí, sí.
Llavors
la pel·lícula canvia.
Llavors la pel·lícula canvia totalment. Sí, sí, sí. És una altra pel·lícula. I si vas allà i fas un mal partit o no et surten bé les coses i perds 2-1 o perds, és igual, llavors aquesta eufòria que hi ha hagut aquests dies, bueno, que ha començat com a suporar una mica d'eufòria que no havia passat en tota la temporada, està allà en sec. Bé, són partits molt importants i, clar, l'Atlètic Club jugarà demà dijous, un partit molt important, segurament sí, dels més importants de la temporada.
Però què preferiria un aficionat de l'Atlètic Club?
Anar a la final.
Anar a la final de la Copa del Rei o classificar-se a Champions?
Anar a la final.
Ostres.
Sí, no sé,
eh? Home, la possibilitat de guanyar... Els títols van cars, eh?
Sí,
cada vegada et dona la sensació que
Champions és ojo, eh.
Sí, però de vegades et dona la sensació que l'Atlètic Club ha guanyat molts títols darrerament perquè ha anat a moltes finals i no n'ha guanyat.
No.
Que, clar, llavors guanyar un títol de tant en tant, hòstia, és una cosa
sí.
Que per tots els equips, no? Sobretot, a veure, clar, si parlem del Barça, del Madrid, home, ara el Barça ja voldria guanyar aquesta Copa del Rei durant alguns moments de la seva història i bastant propers. Una copa era, bueno, mira. Sí. Però ara la voldries tornar a guanyar. Clar, és que la Copa té aquesta cosa, no sé. Jo crec que guanyar una Copa és...
No, i l'Atlètic Club és un equip molt de Copa.
Clar.
Ha guanyat moltes durant la seva història i...
No, i que darrerament ha jugat finals i no les ha guanyat.
I no les ha guanyat. Contra la Real Societat, la última o la penúltima, sí, sí. Fa un parell d'anys o tres.
Clar, llavors tu vols, no?, anar a una final, guanyar-la... I la Champions sí està molt bé.
M'agradaria que la guanyés el Mallorca, la Copa del Rei.
És molt fort, això del Mallorca.
M'agradaria que la guanyés.
Estic impactat.
Primer per l'Aguirre, perquè sembla un tio que... No sé quants títols deu tenir, però imagino que sempre ha estat equips de baix.
Sí, cap. Bueno, jo crec que no.
Cap, o potser l'estranger té algun. Però, ostres, m'agradaria també que un club com el Mallorca pogués guanyar la Copa del Rei, que últimament era una hegemonia Barça-Madrid, excepte ara els últims anys que l'ha guanyat la Real, però... Estaria bé.
21 anys fa que no guanya la Copa al Mallorca, crec.
Correcte, 3-0 contra el Recreativo de Huelva.
21 anys que no va a semis, em sembla.
No, que no guanya la Copa.
No guanya.
No es planta una final. Com a jugador ha guanyat la primera divisió mexicana amb l'Amèrica i com a entrenador a Espanya no té títols, els ha aconseguit tots en aquest cas amb el Pachuca mexicà, per exemple, va guanyar la primera, va guanyar una copa amb l'Al-Wahda dels Emirats Àrabs Units, quan no era mainstream anar als Emirats Àrabs Units, i té una CONCACAF amb els Estats Units, no, perdó, amb la selecció mexicana, que va aconseguir els Estats Units, i una Lliga de Campions de la CONCACAF amb el Monterrey mexicà.
Em sembla un entrenador que les rodes de premsa són brutals.
Sí, sí, sí.
Ahir em va fer una.
Un whiskito i a dormir-la.
Sí, i ahir em va fer una, el trucava no sé qui, diu, ara salgo. M'agradaria que guanyés un club com el Mallorca, estaria molt bé.
Escolta'm, per la veu de la Nations League, etcètera, etcètera, però abans, per la veu del Getafe, heu escoltat les darreres declaracions del president del Getafe, d'Àngel Torres, o no?
Què ha dit ara?
Sabeu que era a Copa, eh?
Jo crec que es va...
Parla del partidazo a la Copa.
Era a Copa. Un whiskito i a dormir.
Mira, whiskito i a dormir. Ángel Torres, que deia això.
Ahora dice Rijkaard que tiene de baja no sé quién, que va a empezar a darle minutos, qué tal, bueno, a poner pegas como siempre los entrenadores para dejarlos salir, pero estuvimos a punto, yo es que con Laporta tengo muy buena relación y no he tenido problema y estuvimos, vamos, le faltó nada. Y me dice que para el año que viene, si es posible, estaban pensando en Laudrup. Y digo, bueno, pues yo me llevo a Guardiola. Y dice, pues habla con él, con su hermano y con su representante. Y ese era el tema, es decir, a final de temporada se precipita todo porque tienen problemas y echan a reijar.
¿Y estaba dispuesto a venir a entrar en el Getafe?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Segons Ángel Torres, el Getafe va estar a punt de fitxar Guardiola, i no només Guardiola, sinó Leo Messi, abans de triomfar el Barça.
És que l'Espanyol també va estar a punt de tenir Leo Messi, eh?
Sí, correcte.
Aquesta la sabeu, no? Vull dir que, sí, són clar, en moments...
Imagina't.
Sí, clar, és que en moments on la teva carrera... Clar, tu ara... Això són unes declaracions que arriben després de saber tot el que ha aconseguit Guardiola, després de veure tot el que ha fet Guardiola, però hi va haver un moment on Guardiola encara no era tot això, i on, evidentment, si et foten una oferta d'un equip de primera, potser l'acceptes.
És quan sortia del filial, no? Entenc.
Correcte.
Ah.
O sigui, en el moment de canvi, a la banqueta del Barça, que estava encara Rijkaard, hi havia, segons Ángel Torres, la proposta de que vingués Laudrup al Barça. Llavors, Guardiola marxava al Getafe. Ah. Què passa? Que al final la Junta s'acaba decantant per Guardiola perquè és de la casa, i Laudrup queda lliure. Llavors, aquest era el moviment, i amb el tema de Messi, va ser una mica abans, en el qual Messi encara no acabava... Ja se'l veia que tenia maneres, però encara no havia acabat de despuntar, i es va demanar una cessió. I al final, com que hi havia una sèrie de lesionats a la davantera del Barça, Rijkaard aposta per Messi, i és quan Messi meravella el món.
Sí, potser tindria el Getafe 3 Champions, no?
Ah, sí.
És que... No, perquè clar...
El que podria haver canviat la història, eh?
Mira, anava a anar per aquí, perquè clar. I ara Rafa Sanahuja farà mel amb el que estic a punt de dir, eh? Però m'agrada molt...
Ostres, ja no me'n recordava del bar.
Hi ha una paraula, que és el Bandersnatch.
Sí.
El Bandersnatch és, diguem-ne, que defineix, a part de ser una sèrie de Netflix que m'agrada molt, que defineix que en realitat nosaltres, a través de les nostres accions, triem un camí. I que, com que les nostres accions són infinites,
secció...
hi ha infinits camins.
És la secció de filosofia, això?
No. Això... Leo Espluga, una abraçada. Perquè, al final, clar, jo trio, ara mateix jo podria agafar i marxar.
Sí.
Això generaria un univers. I aquest univers no es generarà perquè jo no marxaré.
Exacte.
I no existirà mai.
Cosa que no passarà mai.
Exacte.
Però... I ara podria... Sí, i potser si t'aixeques i marxes, l'univers que et crees és millor que aquest... Perquè potser coneixes algú per aquí fora... Que...
M'estic sentint, no sé, coses... M'estic sentint ara mateix dins una pel·lícula de Marvel, eh?
No. És que m'agrada molt tot això.
Per exemple, fa unes setmanes, jo aquí a l'ascensor, i no és conya, em vaig trobar Pep Callau, ex-speaker del Barça. I me'l vaig trobar a l'ascensor de Radio Estel. Què vol dir això?
I us vau saludar amb un... Atenció, sisplau.
No, ens vam saludar. A més, efusivament, no ens coneixíem, però sabíem qui érem l'un a l'altre i em va fer molta il·lusió. Però si jo n'hagués sortit a l'ascensor, no m'hagués trobat a Pep Callau.
Exacte.
I, per tant, no el coneixeria en persona.
Exacte.
I ell no em coneixeria a mi. On vull arribar? Que si Guardiola i Messi haguessin anat al Getafe, quin seria l'escenari que existiria ara mateix?
Exacte.
Bueno, fins aquí la meva opinió filosòfica. Però...
3 Champions tindria el Getafe.
La història és plena de moments que hauria... Doncs això, que haurien pogut canviar la història, el decurs de la història, que no els coneixem i que no els sabem.
Totalment.
N'està ple. És...
M'hagués encantat veure vides, el Guardiola en el Getafe.
Ostres.
En un club així. M'encantaria haver-ho vist.
Sí, i això ja no ho veurem mai més.
No ho veurem mai més, perquè jo crec que quan surti d'allà serà per la selecció i per tenir una vida una mica més tranquil·la i guanyar algun Mundial. Però a mi m'hagués agradat molt, com el Luis Enrique va fer el seu dia d'anar al Celta, m'hagués encantat veure a Guardiola en un context així, perquè no l'hem vist. Sí, sí, sí. Sempre ha estat guanyant.
Doncs ara ho estava mirant, perquè estava mirant quin Getafe tenia la temporada 2007-2008. No, ara riureu.
Mata de punta.
Aquell Getafe arriba als quarts de final de la UEFA... Ah. Amb un 3-3 contra el Bayern de Munic.
Ep. Bordalàs, entrenador. Pot ser, no?
T'ho hauria de mirar.
O amb Quique Sánchez Flores.
No ho tinc aquí, però suposo que era Quique. Mira, t'ho buscaré ara.
Potser era Quique Sánchez. Jo a mi Europa League em sona Bordalàs. Però... Ui, Bordalàs em sap que encara estava per segona B, eh? Però és curiós. No, no, hagués sigut maco de veure, igual que va fer el Luis Enrique el Celta. Hagués estat molt bé de veure Guardiola en aquest... En un escenari així.
Posa l'entrenador del Bayern, però no el del Getafe.
No sé què és
feina, aquí, la UEFA.
Perquè en aquests equips no pots jugar com quan tenia Iniesta, Xavi i Busquets, eh?
No, era una altra, hauria estat una altra història.
I no té el Haaland, i m'agradaria veure-ho,
No, però en Pep és un entrenador excel·lent i jo crec que hagués fet Getafe...
Igual fa campió de Lliga.
Sí.
Aquell tio igual fa campió de Lliga.
Clar, no, té lògica. Qui era aquell entrenador era Michael Laudrup, que és el descart que fa
al Barça.
Té lògica. Doncs arriba uns quarts de la UEFA.
Déu-n'hi-do.
Laudrup, que no...
El Getafe va tenir bones temporades i va tenir molt bons equips.
Sí, de fet es va classificar...
Tenia futbolistes molt bons.
Es va classificar per la final de la Copa del Rei del 2007-2008.
Correcte.
Per tant, imagineu-vos, final de Copa i UEFA.
Que has fet triplet amb el Getafe.
Sí, sí. I després pensava en tot això que comentàveu. Leo Messi, per exemple, que va estar a punt de venir a l'Espanyol, però llavors va fer aquell gamper tan boníssim i van dir, ep, aquest no
allà,
pot marxar.
Allà explota tot.
Diu, sí, aquest s'ha de quedar aquí, però ja estava fet, es veu.
Sí.
I no sabem què hauria passat, perquè Samuel Eto'o, va jugar a l'Espanyol. I jugar és un dir, perquè Brindisi, crec que era l'entrenador, no el va fer jugar ni un minut.
Sí, sí.
Un tio que després...
17 o 18 anys tindria... És la seva primera experiència, em sembla, a Espanya. Abans d'anar al Mallorca.
No recordo exactament, però tu imagina't el que es va deixar perdre a l'Espanyol. És que és increïble. Vull dir que...
Això, aquestes coses del futbol...
Que potser Leo Messi arriba a jugar a l'Espanyol i el tio de torn que està a la banqueta el fa jugar dos partits.
Sí, sí, sí.
És que...
No.
Sí, sí, juga la temporada 98-99. No disputa cap partit. Venia del Leganés i del Madrid... El Leganés juga 28 partits, el Madrid en juga 3 en dues temporades, i després d'aquella temporada 98-99, el Mallorca... Fitxa de l'Espanyol pel Mallorca, i és on aconsegueix després de...
Sí, sí, amb Luis Aragonés, que l'agafa pel coll.
És increïble. Samuel Eto'o no va jugar ni un minut.
Fixa't, eh?
El que va desaprofitar.
Sí, sí. És que és increïble.
Amb Messi i Eto'o a l'Espanyol. El que em faltava, ja, per veure. Mare de Déu.
Imagina't. Un espectacle.
Increïble, eh? I Tamudo, per allà.
Hosti, tu.
Sí, perquè aquella època molts jugadors del Barça anaven a l'Espanyol. Hi havia, Verdú, Sergio García...
Bueno, i altres, Peñas, Roger García.
Roger García, tots aquests havien...
Toni Belamazán.
Sí.
Parlant de Canela, eh?
Canela fina.
Ostres, que ha sigut molt curiós, tots aquests moviments.
Increïble.
M'esteu deprimint. Has canviat la història...
canvieu de tema, que m'esteu deprimint.
David, potser hagués canviat la història del futbol, eh?
Exacte.
Imagines.
Amb Guardiola, sí, Getafe... Hagués canviat la història del futbol?
Futbol ficció.
Que boig.
Vinga, va, serveix-nos el següent plat del menú.
No, mira, parlàveu de futbol femení, parlem de futbol femení perquè avui hi ha una final amb debat sobre la taula. Hem seguit el col·laborat pel Corredoira, que ens ha explicat cada dia a informatius, també a l'informatiu, evidentment, de la caravana, com anava tot el col·laborat d'Alexia Putellas, que si havia de jugar, que si no jugava amb la selecció. En fi, Montse Tomé, al final, la seleccionadora de futbol femení, que ha dit això.
Ahora mismo tenemos 25 futbolistas disponibles para mañana poder estar en el campo. Elegiremos las 23 a partir del entrenamiento de hoy.
Yo seguro que sí.
Vosaltres no sé què en penseu, si faríeu jugar a Putellas, no la faríeu jugar, en tot cas, de qui és l'error, si hi ha hagut falta de comunicació amb el club, en fi.
No entenc com pot ser que es guanyi un Mundial i et passis un any de polèmica. És increïble. Una cosa que hauria de ser cada dia passejar-te pels camps i que fos una festa i passejar l'estrella i és polèmica rere polèmica, polèmica rere polèmica. Quan no és una cosa, és l'altra. Amb la selecció femenina sembla que haguessin perdut el Mundial.
Sí.
És surrealista, no?
I l'Aitana Bonmatí deia l'altre dia una cosa. Sembla que guanyant el Mundial no hi hagi, o sigui, no sigui suficient com per demostrar tot el que s'hagi avançat en el futbol femení aquí a Espanya. I no només passa amb l'Alexia Botellas, passa el mateix amb la Tere Vieira, la jugadora del Real Madrid, va arribar també a lesionada sense rebre l'alta a la convocatòria de la selecció. Ara sembla que podria tornar a jugar i podria tenir minuts, però va ser el mateix que Alexia Botellas. Entenc que el Barça no estigui d'acord, perquè al final és un risc, però crec que la Montse, la seleccionadora, doncs no crec que sigui mala entrenadora com per arriscar-se a fer jugar una jugadora sapiguent el que pot comportar perdre i tornar a lesionar una jugadora com és Alexia Botellas i el que pot suposar també pel Barça i com el Barça podria respondre en aquesta acció. No ho sé.
Jo mai he entès com funcionen aquestes coses. O sigui, l'Alexia Botellas podria dir no, jo no hi vaig.
És que Alexia és qui demana.
Sí, sí, Alexia.
Que es veu que truca i demana anar-hi.
Clar, clar.
Però per què?
És Alexia qui demana anar-hi.
Mira,
al final és qüestió de fer grup i fer pinya.
Sí,
i
l'explicació que va donar la seleccionadora va ser aquesta, que la convocaven per un tema de lideratge, de que no era el mateix tenir l'Alexia a la convocatòria que no tenir-la. Però és que ara sona que la vol fer jugar una estona.
Sí, uns minuts.
15 minuts d'Alexia són millors que 90 de qualsevol. Bueno, però doncs si està lesionada, és que li pots... Bueno, li pots acabar la carrera. Si es torna a trencar, perquè Alexia té 30 anys, si no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
Està a punt de renovar pel Barça. Clar, és que se li pot girar la truita, però ràpid.
No, anava a dir que per mi hi ha dues coses importants i crec que s'han de separar. Per mi hi ha el que és l'acord entre Tomé i Alexia. Podem estar d'acord o no.
Però el coneixem, aquest acord?
Aquí, evidentment que han parlat. És evident.
Sí, però no es coneix aquest acord.
És un acord verbal, és un acord informal...
Però no s'ha explicat.
No s'ha explicat, això estic d'acord.
Aquí ve el problema.
És que el tema és, si tu convoques Alexia perquè és líder, i surt Montse Tomé i diu, la convoco perquè és líder, no jugarà ni un minut, Barça tranquil, Barça diu, cap problema.
Tant costa fer això.
Tant costa fer això. És el que jo vull. Però és que jo crec que s'ha de separar l'acord entre Alexia i Montse Tomé, o Alexia i la Federació Espanyola de Futbol, amb el que és la gestió de la Federació Espanyola de Futbol, del futbol femení. Jo em sumo a les paraules que deia Aitana Bonmatí a l'equip, perquè jo crec que la Federació Espanyola de Futbol, en tant que la gestió del futbol femení, no està a l'altura de la plantilla de la selecció espanyola.
Totalment.
Perquè el que no es pot permetre, després d'haver guanyat el Mundial que guanyes, després d'estar practicant el millor futbol del planeta, no es pot permetre el que va passar a la Supercopa d'Espanya a Leganés en partits buits, no es pot permetre el ridícul que es va viure a la Cartuja a les semifinals contra Països Baixos, on el propi seleccionador de Països Baixos deia però com pot ser si és la selecció líder, si és el número 1 del rànquing mundial, si són les campiones del món, i aquí no hi ha ningú. I la federació, a 48 hores pel partit, avisa les territorials i diu ei, porteu gent aquí que no tenim ningú. Què ha passat? No es promociona el partit, no hi ha pancartes a la ciutat. No m'ho puc creure, no m'ho puc creure. És que no, m'ho puc creure. Per tant, per mi, jo aquí hi ha dos temes, el tema Alexia i el tema federatiu.
Hi ha un desgovern a la Federació Espanyola ara mateix que és de bojos. És de bojos. Primer, per què vas a un camp tan gran?
Parlaríem.
Per què vas a un camp tan gran? És de lògica que també la cosa està com està a nivell econòmic. La gent no està potser per gastar-se 50 euros en una entrada. Per què vas a un camp tan gran? Ves un camp més petit.
Ves al camp del Getafe.
Tot més recollidet.
Mira, per exemple.
Tot més recollidet i si la gent no ve, doncs quedarà més dissimulat. Però clar, aquestes coses són de gestió.
Però és que ja vas anar a un camp petit a Leganés i tampoc es va omplir.
I encara així, és que és ridícul.
Però queda més dissimulat, sí. Queda tot més recollidet. Sí. Però vas a la Cartuja, que em sap que hi ha 90.000.
A la Cartuja són 60. Amb
60,
no? Sí,
clar, és molta gent.
La tia Maia Mitja encara sembla que fa l'efecte més buit.
Amb tots els meus respectes, en unes semifinals del Nations League, bueno, és difícil d'omplir. I a més, si no fes promoció, doncs encara pitjor.
Però és una altra. Ja. És que crec que hi ha la sensació que no avancem.
I després i tot això afecta la gestió amb les plantilles. I hi ha un desgovern. Per mi la sensació és que hi ha desgovern. I com no facin les eleccions ràpid, això serà... És que perdrem totes les hegemonies que hem tingut amb les subs-19, subs-21, subs-17, amb el femení, és que ho perdrem tot per culpa de la gestió.
A mi el que em dona la sensació ara és que el fet doncs, que tampoc hi ha com una gestió que mani, que doni unes pautes, són les pròpies jugadores les que estan posant les seves condicions, les seves pautes i com volen que vagin les coses.
I no oblidem que la Federació Espanyola de Futbol està regida per una comissió gestora dirigida pel senyor Pedro Rocha, que ve de l'era Rubiales. Es fa fora Rubiales i encara estem esperant. Sí, sí, avui, sí, 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 que s'acaba el mes de febrer, Rubiales se'l fa fora fa mesos ja,
Sí, sí. Fa 9 mesos.
Estem esperant encara a que es convoquin eleccions. Quan vostès vulguin, Quan vostès vulguin. Mentrestant, el futbol femení segueix patint les conseqüències d'una gestora. És una gestora, tampoc pot fer res, jo ho entenc. Però, senyors, posin les piles.
Per cert, encara parlant del cas Putellas, vosaltres m'ho sabreu dir, això. Putellas, que ve d'on ve, si juga avui i es trenca, el Barça pot reclamar?
Uf, bona pregunta. Igual, bueno, depèn del temps de lesió, depèn de molts factors. El que passa aquí és que, clar, com la jugadora ha donat l'okay, seria més complicat, no? Clar, si tu em diguessis, no, mira, s'ha lesionat perquè l'han obligat a anar a la selecció, ella ha dit per activa i per passiva que no vol, no l'han deixat, ha anat, ha jugat i s'ha trencat. Això és diferent.
I també l'actitud és estranya, per mi, de l'Alexia Putellas. I s'està posant en contra l'afició del Barça. Perquè al final, per molt Alexia que siguis, si fas aquest tipus de coses i prens aquestes decisions un pèl erràtiques, que la gent no entén, i a sobre no fas declaracions, o sigui, s'està creant un ambient estrany, no?, amb l'Alexia Putellas. I la gent del Barça, cada vegada, se la mira més recel. No ho entenc, jo, sincerament.
Un run-run, no?, aquest run-run.
Sí, no acabo d'entendre-ho. I segurament té una explicació que, sí, sí, si sortís i ho expliqués, l'entendríem.
Aquest és el problema.
Però tampoc surt a explicar res.
Aquest és el problema de sempre.
Sí, és una mica com que... I a veure si em sé explicar bé amb això, que diré que el futbol femení era d'una manera i estava fent que ens agradés molt a tots perquè s'estava fent un futbol femení i les jugadores eren molt semblants a com era el futbol masculí, allò que vam explicar fa unes setmanes aquí, que tu podies parlar amb els jugadors tranquil·lament, allò dels anys 80. I que... que el futbol femení, hi ha hagut una sèrie d'actituds que l'estan com masculinitzant. I justament això és el que no volem, perquè el futbol masculí era d'una manera als anys 80 i s'ha transformat en una cosa ara que no ens agrada, collons.
S'està ficant a la bombolla, a la mateixa bombolla. Aquesta de no parlar, de no deixar no ser accessibles... L'Alexia com fa que no parla?
Si era el que destacàvem, era el que destacàvem. Una cosa molt més familiar, una cosa molt més semblant al que havíem viscut nosaltres quan érem petits.
Des de que ha passat masculí. Tot el que va passar.
I de cop i volta passen aquest tipus de coses que dius, no, és que aquesta no és la via i no és el camí, sincerament.
Les últimes declaracions de l'Alexia Putellas van ser en roda de premsa amb la Irene Paredes, fent explicacions... del que demanaven per al tema d'en Rubiales.
Va ser la concentració aquella de Marbella, no?
Marbella, sí.
Imagina't. Clar, és que s'ha bunqueritzat arrel de tot el que va passar, s'ha bunqueritzat tot. La Jennifer Hermoso va sortir l'altre dia en roda de premsa i també no sé quan feia que no xerrava. També és un cas que estava en judicis i tal, i és normal que no parlés. Però l'Alexia no ha donat ni una explicació de què té. Però què té, l'Alexia?
A mi em sorprendria més. O sigui, a mi em sorprèn més que surti Jenny Hermoso, que té un cas judicial i que igual una paraula seva sí que els advocats li diuen, escolta, no la liem, que surti a parlar l'Alexia. L'Alexia no té, vull dir, no hauria de tenir res a amagar.
Quina lesió té? Què té? Ho ha explicat ella? Perquè només ho explica l'entrenador del Barça i tots són, bueno, és que jo, no? L'abuela fuma, el no sé què, el perro se me ha comido los deberes... Clar, és que sortim a donar voltes, no?
Sí, és que no ho acabo d'entendre, de debò.
Tenia una molèstia i crec que li van haver de fer una petita intervenció, sí, en el genoll.
Ella venia de la lesió que s'havia fet de creuats, va tornar a jugar amb el partit contra el Benfica de fa 3 mesos i mig. No recau, però sí que nota molèsties. Se li fa una artroscòpia a finals de desembre i en teoria està acabant aquest procés de recuperació de l'artroscòpia.
Però és que de tot això no hi ha ni comunicats, ni explicacions, hi ha coses... És que el que diu el David, s'ha bunqueritzat, s'ha... Entenem la paraula?
Sí, sí, sí.
El que passa, doncs el mateix. Doncs, bueno, doncs ja hi tornem a ser.
I més ella, que és una referent ara per moltes nenes,
clar,
i per moltes generacions.
Clar, per això estàvem...
I que sempre ha sigut superoberta, que ha sortit sempre a parlar, que... i ara, no sé, bueno, arrel del que ha passat s'han protegit totes, entenc, no ho sé. No ho sé com... Com ha anat ben bé això. Però és una llàstima, la veritat. Perquè ella hauria de sortir i dir, escolta, que he vingut aquí a la selecció a fer pinya. Punt. I acabar-me a recuperar.
I seria, ja positiu, seria positiu.
Arreglat, perfecte.
Seria molt positiu. Jo crec que donaria un missatge. Ella és la capitana de la selecció al cap de la FIFA.
Clar, surt dient al Barça que no sabia res. L'altre surt dient que l'Alexia ha demanat anar. L'altre surt dient que està per 15 minuts. En què quedem? I aquí és on també els malentesos.
No crec que jugui avui. Sincerament no crec que jugui.
Ui, podem fer porra, eh? Voleu que fem porra?
Sí? Jo crec que juga 15 minuts.
Jo també crec que juga.
Jo crec que surt al descompte de l'afegit de la segona meitat.
Si van guanyant 3-0 o... Jo crec que si surt, sortirà si van guanyant.
Sí, jo crec que si surt, per mi és una provocació. Oh, directament.
Totalment.
Home, no fotem.
És aquí venem nosaltres.
Aquesta, la Tomé, és una persona que...
Però quan, pregunto, quan les seleccions no han jugat això que diu el Quico, aquí manem nosaltres?
Últimament els clubs havien manat més que els seleccionadors, gairebé, eh? Bueno, hi ha hagut de tot.
Per mi té un punt de pioner o d'innovador, això, perquè és amb el beneplàcit de la jugadora. Mai havíem tingut això. És a dir, hi havia molta gent que deia, no, no vull anar amb la selecció, però m'obliga.
Parlo des de la part de jugadora. O sigui, qualsevol jugador, excepte l'Oleguer Preses, vol anar amb la seva selecció. Per què? Perquè són títols que són els més reconeguts que hi ha. O sigui, sé que... Guanyar un mundial...
Va haver un basc que tampoc hi va voler anar. Ara no recordo qui era, però va haver un basc que tampoc hi va voler anar.
I no hi ficarem.
Però... No, però l'Oleguer, per exemple...
El títol de ser campió del món... Vosaltres penseu que el Piqué li feia il·lusió portar la samarreta al seu Espanyol? Jo crec que no. Però, clar, guanyar un mundial...
No sé què dir-te, eh?
No, sí, potser sí, eh? No ho sé. És per posar un exemple d'algú que és... Bueno, algú que ha anat al...
S'ha mullat molt, sí.
Sí, ha mullat molt. Guanyar un mundial... O sigui, no hi ha cosa més gran per un esportista com d'un futbolista o d'un entrenador. Mm-hmm. Igual que guanyar uns Jocs Olímpics per un atleta. És que no hi ha cosa més... Sí, sí. I tot això és representant el teu país. No hi ha més pebrots.
I amb això de les seleccions, l'Oleguer per mi ho va fer molt bé.
Sí, sí, no, la gestió és perfecta.
Que el van convocar... Conseqüent. El van convocar per anar com a unes trobades d'uns preseleccionats. Sí. El tio hi va anar. Per no fotre l'estridència, que em sembla molt bé... Van allà, va parlar amb el senyor Luis Aragonés i li va dir, jo no...
Que m'encantaria haver escoltat aquesta conversa.
Entre dos senyors.
M'encantaria dos senyors,
perquè Luis Aragonés era un senyor que podia tenir aquella cosa, els seus famosos...
La seva resposta m'hi hagués encantat.
Era un tio com molt, que s'encenia molt fàcilment i tal, però és un senyor.
Sí, sí, tant.
Van tenir una conversa, li va dir que ell no volia... Mira, jo per les meves creences i per la manera com jo veig el món no vull venir amb la selecció. L'altre ho va entendre, Déu, no passa res.
Usted está seguro, li devia dir.
Però les coses es fan així.
Pere Pol, em sembla que tens el nom, eh?
Sí, vaja, és el pioner, perquè de fet va ser el primer, un tal Ignacio Cortabarria,
sí.
És el primer que diu que no, va ser central i capità de la Reial Societat a la dècada dels 70 i principis del 80, i de fet de casos n'hi ha molt pocs. Per exemple, en tenim un cas que és el de Nacho, de la Sociedad Deportiva Compostela, la temporada 92-93, que renuncia a una Eurocopa. Uh-huh. Tenim el cas de
Oleguer.
Entenc,
ideològic,
per un tio... No, bueno, suposo, ni me interesa ni me apetece.
Hòstia, tu.
Creo que hay gente
volia fer vacances.
Creo que hay gente en este estado español que lo puede hacer muy bien y que se identifica con la selección española, lo que me parece fenomenal. Desde luego, mi ambición no es esa. Prefiero estar así, me encuentro más a gusto.
Patapam. Quin tio, tu, Nacho, el recordo.
Sí, patapam.
I a l'últim... Perdona que t'hagi tallat.
No.
A l'últim, si no ho oblideu, va ser Borja Iglesias.
Que
va renunciar a la selecció pel tema del cas Rubiales.
Sí, senyor.
Ara me'n recordat ara, també.
Sí, senyor. Mm-hmm. És veritat, tota raó. Minut i mig, ja arribem a 3:15 del matí. Anem a publicitat i de seguida, quan tornem, no sabeu com m'alegra dir això, deixeu que el miri. Quan tornem de publicitat, parlem de futbol, parlem d'espanyol.
Radio Astel. ¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
Va, de seguida parlem de futbol, de seguida parlem de l'Espanyol. Abans, Pol Corredoira, qué bueno que viniste.
Ah, vosaltres.
Doncs això,
sempre, sempre.
Gràcies.
Gràcies per tot.
De seguida et retrobem als butlletins horaris parlant-nos sobre l'actualitat esportiva.
Vagi bé, Pol.
Balaguer, l'Espanyol, mira quin somriure.
Va ser molt gros, això, de l'altre dia.
Va ser molt xulo. A més, ho vam comentar pel grup de WhatsApp d'aquesta tertúlia. Eufòric, eh?
Home, en aquell moment sí, clar.
Ah.
Sí, sí, home.
Vas menjar risotto?
No, aquest dia... aquell dia no vam menjar res, perquè era la tarda. Però és que el meu pare fins i tot es va aixecar del sofà, que no s'aixeca mai. És que d'allà assegut...
Home, és que era per aixecar-se.
I es va fotre les mans al cap. És que... Bueno, jo sóc d'una altra pasta, som molt diferents.
Tu vas córrer pel...
Jo viu molt per dins.
Pel menjador, no?
I jo sóc dels que jo exploto. Bueno, ja em veieu aquí com si sóc un tio molt intens, jo amb totes les coses, en totes les facetes de la meva vida. Que un dia m'agafarà un infart, ja ho sé, jo.
Sí, sí,
I esperem que no sigui aquí, vull dir que esperem que sigui en un lloc que no alteri... Que no molesti a ningú. Però clar, jo sóc molt explosiu i llavors jo m'haig... Però jo també quan...
És molt bèstia.
Jo, mira, jo quedo amb un amic meu de vegades que... Tinc 47 anys, però encara juguem a la Play, de vegades, amb un amic meu, fem uns mundials amb el Pro Evolution de l'any 2006, que és el nostre joc favorit, i fem uns mundials i tal.
Ell és el bo.
I la seva filla, ell té una filla, i flipa amb mi. Perquè, clar, jo sóc dels que...
Es deu riure que no vegi.
Clar, jo de genolls pel terra, sóc així. Jo visc les... Doncs tu imagina't l'Espanyol...
Has levantat alguna tele, algun mando, eh?
Oh, sí. Doncs tu imagina't amb un partit com el de l'altre dia. És que, clar, em vaig tornar boig. És que al minut 96 estaves... Al minut 96... Estaves a...
Perdent
a 5... Estaves
a 5... Al minut 96 es perdia, 2-1.
Estaves a 5 punts de l'Almeria... Ai, de l'Almeria, de l'Eibar. Al minut 97... Tornes a estar a 2 punts i ja ho dones per bo.
I tant, mare de Déu, i tant.
I al minut 98 vas segon.
És increïble.
Aquesta és la pel·lícula, eh?
És increïble. I l'eufòria que genera això, l'afició... Això fa que el pròxim partit estigui al cap ple.
Sí.
Només això, perquè estos jugadores i lo remontan...
I després també... El proper partit d'Espanyol-Huesca.
Sí. I després també aquestes victòries èpiques... M'agrada perquè de vegades deixen uns protagonistes que no són els habituals.
No,
perquè aquesta és l'altra, vull dir...
Lazo.
Exacte. Perquè, clar, aquesta victòria, si el gol... Seria...
Els gols són tan curiosos. Aquests gols són
una cosa bestial,
sempre curiosos.
Si la jugada te la fa Puado i el gol Martin Braithwaite, és una cosa que està molt bé, però clar, aquestes victòries èpiques, que el gol te'l fabriqui un tio que era el primer partit que jugava amb l'Espanyol, i que va jugar 10 minuts.
Sí, sí.
Gastón Valles, que no el coneixia ningú.
Fitxatge pel filial.
Sí.
O sigui, jugador fitxat pel filial.
I que el gol te'l faci Lazo.
Però que el dia següent amb el filial va marcar, també.
Sí.
Exacte.
No, va ser... Tu com ho vas viure? Perquè, clar, Júlia, tu també...
Bueno,
vas
jo...
fer voltereta sense tocar amb les mans al terra?
Jo no em vaig enterar que l'Espanyol havia guanyat fins que va acabar el partit.
Ep, en cert, clar.
Estava jo treballant.
Ah, clar.
Estava jo treballant i de cop sento gol de l'Espanyol empata. I de com... Vaig parar a la ràdio quan anava 2-0.
Sí, sí.
I després diuen, no, 2-3. I dic, ostres, bueno... L'Espanyol va fer un Real Madrid de Champions.
Sí, correcte.
Aquell partit del Madrid City, que va acabar guanyant el Madrid al Bernabéu els últims 2 minuts, doncs l'Espanyol va fer més o menys el mateix.
Per cert, que acaba el partit i Luis Miguel Ramis diu això.
Jo el que sé és que l'equip ha treballat molt bé i necessitàvem aquest resultat. Treballarem tota la setmana per preparar el partit d'Eibar de la millor forma possible, però aquesta situació ens dona molta confiança.
Només li faltava dir, pues molt bé, tu.
Una no? Mas, com si n'hagués fet moltes, no?
Sí, no. Sí,
sí. Bueno, vale. Sí, sí.
El rei.
Sí, sí, sí. Últimament està fent molt les rodes de premsa en català, que no ho havia fet.
Sí, no, això m'agrada, però... Hosti, tu...
No, sembla que tingui... Sembla que l'hagi tret la sang i posat horxata, allà abans de sortir a parlar.
Era el mateix to quan perden que... Bueno, però vale,
què has dit? Només ha faltat dir... Com has dit que m'ha agradat? Només ha faltat dir, eh?
Jo ja no me'n recordo, ah, he dit.
Però molt bé, pues, adiós, no? Pues,
exacte.
Aquell, el...
Ah, sí, sí. Molt bé, has enguanyat, també, això. No,
no, és que... Sí, sí, com si ho fes cada setmana, saps? Remuntar el 99.
Meravella, això. A mi
sortiria allà un altre i menjaria el micro.
Sí, 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 sí.
A mi em meravella.
També està bé, que tingui aquest perfil de sí. Ni eufòria ni tristesa. No em sembla malament, no em sembla malament.
Però...
Ja s'ho devien deixar tot. Ara, jo no l'he vist a cap foto corrent a la banda, perquè a mi em passa això, i jo crec que salto a la grada.
Sí, eh? Fas
un Simeone.
Directament.
Home, és que les imatges d'entrenadors...
Corrent la banda...
Reaccionant a un gol d'aquest tipus, corrent la banda, saltant per allà... O... Recordo...
És un gol més important del que es pensen.
Colló! És que és un gol que pot valer un ascens.
I tant.
Directe.
Sí, sí, sí.
És que és això.
Que queda moltíssim, però... La mentalitat que et dona ara... La... Bueno, es veurà el cap de setmana.
No, perquè tu ara saps que ara tens un partit... A veure, tots els partits ja sabem que són complicats sí, i no, et pots, no pots refiar-te de ningú. Però tu tens un partit contra el Huesca a casa...
El Huesca porta números de play-off, des de que ha arribat l'Hidalgo.
Sí, però l'Espanyol a casa és el segon millor equip a casa. Sí. Per darrere del Burgos, increïble, el Burgos és el millor equip...
És molt plantio.
És el millor equip a casa.
Plantío és molt plantío.
Hosti, és que és...
Ja has estat al plantío?
No hi he estat mai.
És una passada.
Sí?
Sí, sí.
És que el Burgos...
És un històric.
És un històric.
M'encantaria que tornés a primera algun dia.
Sí, però no aquest any.
Bueno, tots dos, que tornin l'Espanyol i el Burgos.
No, és impossible. No, l'any que ve. No fotis. Però clar, l'Espanyol ara té un partit que l'has de guanyar.
Has de guanyar. I has de guanyar i bé, eh? Has de guanyar 2-0
i
bé.
I a més la gent té el convenciment... tret d'alguns que poden ser com més d'aquesta gent que ho veu tot més negre, podria ser jo un d'aquests, però no, en aquest cas. Tu tens el convenciment que l'Espanyol aquest partit el guanyarà, però és que et poses en una situació immillorable.
Ara com canvia tot. En 3 minuts, El minut 96 devien estar volent matar el Ramis, i el minut 99 sí. Són tots 10.
L'afició desplaçada estava demanant... Mano, estaven dient allò del Ramis vete ja,
I una mica més salten al camp.
És que a veure, el minut 75 perdies 2-0.
És que el 98 cantaven Ramis quédate o no?
No.
Boníssima, aquesta.
El futbol és una...
Però això podria haver passat, perquè...
No he vist res en aquesta vida que pugui canviar tant en 2 minuts... d'eufòria... És una passada.
I ara, una pregunta per tu que et volia fer, i te la volia fer fora d'antena, però com que estem aquí parlant d'això, te la faig. Tu, com a entrenador, ara tu el següent partit com el gestiones? Lazo, per exemple, què fas amb Lazo? Clar, és que...
Jo, sincerament...
Sí, sincerament. Suplent, oi?
Sí.
Jo també ho penso.
Sí, li toca, Vull dir, si algú està entrenant més bé que ell, està rendint millor que ell, crec en un altre...
És a dir, no li pots regalar la titularitat perquè ha fet un gol que t'ha donat 3 punts a l'últim minut.
Jo crec, sota el meu punt de vista, seria un error.
Mm-hmm. Jo també ho penso.
Ara, si aquest tio, després de fer aquest gol, fa una setmana d'entrenaments que està molt per sobre de l'altre, i tu creus en ell, perquè a vegades també això va de creure en un jugador o no creure-hi, posa'l.
I el Gastón convocat.
Sí, bueno, depèn, és un nano jove, tampoc... És que, clar, a dalt hi ha molta gent, també, a l'Espanyol.
Sí, sí.
És una situació que només es pot decidir dintre.
Clar.
Perquè també jo, per exemple, em moc molt per sensacions i l'olor, no?, de lo que sents.
Sí, sí, sí.
Llavors, pues, bueno, quan un jugador ha fet aquest gol tan important, pues, durant les setmanes has d'estar molt amb lupa per veure si està per sobre de l'altre.
I si està motivat, i com...
I si ho està, cap a dintre.
Sí, sí, sí.
Uf, ja, mira. Ja
mira,
entra tu.
A Ràdio Estel entra el Kraken.
Amb Rafa Sanahuja, la revisió del VAR.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la Canela. Y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones. Árbitros como Rubino que revientan los cojones. El infarto a Ramón Blanco...
Sanahuja.
Hola.
Què, com ho has vist avui, això?
Molt bé.
Sí?
Jo esperava un David Balaguer eufòric. Bueno, jo li vaig escriure, la remuntada. Em vas alegrar per tu.
Sí, sí,
concretament per tu.
Gràcies, Rafa.
David, tu mereixes...
Quico és igual.
Tu mereixes tot. No, però jo vaig pensar...
Júlia!
Crec que... Ja sé que, els tres pequeu del mateix pecat, però en aquest cas tinc la sensació que David és el més fanàtic. No sé per què. I mira, està bé que tinguis alegries, perquè avui... Bueno, ara anem una mica. Anem una mica amb el bar. Avui hem tingut una tertúlia prou virulenta per moments. Sí. Tots els atacs han anat cap a un dels tertulians. El pobre David Balaguer, que ha rebut pobre per tots els costats. Entrarem en detalls. Per començar, Joan, conductor de la tertúlia, l'ha acusat d'estrelleta, que arriba tard als puestos.
Sí, sí, és duríssim.
Estrelleta que arriba tard als puestos.
S'ha fotut,
molt amb Balaguer i ha donat per fet que va acabar la nit dels Premis Radio Associació cantant Astúries, pàtria querida, i dient-li al Clapés i al Basté... Te quiero mucho, amigo.
Tot això
has dit? Això
ha passat.
No ho he dit.
També, home, escolta, que la ressaca. T'ho han perfet que tu has...
Se n'hauria entès. Saps el que et vull dir?
Perdona, tu ho has dit. Què tal la ressaca?
La ressaca emocional.
I David ha dit... No. Ha estat David el que ha puntualitzat. No, ressaca emocional. Però tu pensaves en litros d'alcohol corren por mis venas, mujer. També us he dit... També us he de dir que avui, Joan, m'ha marejat. Joan, m'has marejat perquè has fet un gir absolutament... increïble en la tertúlia. Estàveu parlant de la Copa que es va jugar ahir, sí, la semifinal, del proper compromís del Barça, sí, la rabiosa actualitat, i de sobte diu, ei, pareu, sabeu que fa 20 anys Messi hagués pogut fitxar pel Getafe? Sí, what the fuck, però què dius, tio?
Saps què passa?
A veure amb res.
Que és una tertúlia que dura menys d'una hora.
Sí.
I vull que hi entri tot.
En fi...
I de cop he de fer aquestes coses que són una mica estranyes.
M'he quedat... És com si de sobte la tertúlia la portés Oleguer Presas. Júlia...
No hi hauria tanta diferència.
Júlia, molt emocionada amb el partit que va fer el Getafe, el Just Companys contra el Barça, amb el propi Getafe, cridant gols com una boja, gols que no van entrar. No, això ho has dit tu, jo estava cridant els gols. Recordem que el Getafe no va marcar. El Lluís Compro
deia del Barça, ella.
Ah, els del Barça vas cantar? Ho entes malament.
Sanauja, quan Balaguer arriba tard, tu tampoc...
Jo tampoc estic. Bueno, doncs, has dit una frase que m'ha obert els ulls, que no s'havia dit mai, Júlia. L'Atlètic Club és un club de copa. Molt bé, clar que sí.
Sí, sí, sí.
I vol a la selecció femenina jugant al camp del Getafe. Tot una connexió aquí, allò per barrejar-lo tot. Tot molt digne d'una persona com Oleguer Presas. Bona cintura de Pol Corredoira. Sí. Semblava que anava a fer un elogi cap al David Balaguer.
Hosti,
i ha estat un clatellot en tota regla. Dice, parlant dels Premis Radio Associació, puc dir que el discurs de Balaguer ha estat amb diferència el més llarg.
Però és que...
llarg.
Més llarg.
Molt bé. Ens ha regalat un concepte... Ens ha regalat un concepte, el Pol, que incorpora a les nostres vides. Bandernats. Bandernats, que no és un raper amb la gorra
No,
és una paraula que defineix no només les persones i els seus infinits camins que creen molts universos, sinó que et dona informació sobre qui la sap i la utilitza. Ara sabem que Pol Corredoira és un friki i una mica snob. Molt bé. Avui, Quico, per ser Isas contradictori, ell significa, aquesta de setmana que ve vull que guanyi el Barça contra l'Atlètic perquè és millor per al Girona, però no entenc per què juga a la semifinal el dijous. Indignat amb això, però... Això dona avantatge al Barça. Quico.
Sí, sí, tens
no
raó.
No t'indignes. O sigui, vol que guanyi el Barça, sorpresa. Quico, la de paraules que aprens en aquesta tertúlia, dicotomia, parlernats... Esmorzar no tindràs, però riquesa lèxica la
ara
que vulguis.
Sí, sí, sí.
La frase del dia de Quico, la abuela fuma i el perro se me ha comido los deberes, frases que podria dir perfectament Oleguer Presas,
també, sí,
juntament sí, amb què poco dura l'alegria en la casa del pobre, per exemple. I David Balaguer seré benèvol, perquè David sempre és molt amable amb mi, i avui no ha estat un bon dia per ell en aquesta tertúlia. Després de dilluns i de rebre el seu premi, recordem a la innovació, arriba tard per primera vegada en dues temporades, quines coses, tard, sense esmorzar, amb ressaca emocional, se li ha acusat de borratxo, de pesat, moltíssima estima, per tant, cap a David Balaguer, que s'ho mereix tot, molt content amb la remuntada de l'Espanyol i des d'avui encara em té més enamorat, perquè encara juga al Pro Evolution del 2006. Probablement amb el seu...
Amb la Play 2, no? Deu ser, això.
Sí, però és que és el millor, el del 2006.
Probablement amb el seu amic Oleguer Presas. En fi, entre inquietant i meravellós. Bonus track per acabar. Avui molt ponderat Javier Aguirre, sí, l'entrenador del Mallorca. El bonus track us el porta ell. Em consta que ha estat escoltant la tertúlia i, clar, seria qüestió de saber què n'opina, no? Javier, què te pide el cuerpo després d'escuchar esta tertúlia?
Bueno, un whisky a dormir.
La tertúlia que emocionó a Inacio contra Rabia i a Nacho del Compostela, ni me interessa ni me apetece.
Per cert, per ser benèvol amb Balaguer, qui veu pujar a buscar el premi?
els de Radiofònics, l'Albert Benet, el Josep Moragues,
sí,
i el Jordan Juan i la Conchi, sí, Vecino, que són els tècnics, que tu aquests no els coneixes. Val. Els altres tres, sí.
Sí. Albert Benet no va parlar més,
no,
que tu?
No, perquè vaig parlar jo només. Val, val. Albert Benet va...
És estrany.
Però és que és això és que... No, però és que el que s'ha dit és fals.
Va, parlem després. Parlem-ho
després. És que
va, anem al butlletí informatiu.
Està documentat.
I de seguida, Valeris, que es quedem nosaltres. Quico, Júlia, gràcies.
Gràcies.
Rafa, gràcies. Fins ara. Que vagi bé.